Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Un noi de 22 anys amb esquizofrènia va entrar armat amb un ganivet a la comissaria de policia de Montornès del Vallès. Un agent, per intentar defensar-se ell i els altres dos companys que l'acompanyaven, li va disparar. El noi va morir. Això va passar el 25 de juliol de l'any passat i al cap d'una setmana una manifestació amb 400 persones va recórrer els carrers de Montornès per denunciar el que consideraven que era racisme institucional. Han passat 7 mesos i el cos d'aquest noi encara no s'ha entregat a la família, que és d'origen cambià.
Si no ha tingut una mort digna, almenys pots poder tenir un enterrament digne. És el fet de veure a la mare que està malament, no ha pogut veure, no ha pogut fer aquest trànsit de dol.
També van demanar una ampliació de l'autòpsia perquè hi ha coses que no els quadren. Encara no han tingut resposta. Fa 5 mesos que ho van demanar. El cas és a mans d'una jutge de Granollers que investiga la gent que va disparar per homicidi imprudent.
Catalunya al dia.
Ens ocuparem d'aquest cas, sabrem els detalls que la Maria Núria Rebelle ha pogut abstreure de la versió de la família. I, a més, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Avui al programa tornarem a Manlleu, que segueix en xoc, encara per la tragèdia arran de la mort de 5 adolescents dilluns a la nit, a l'incendi d'un traster que feien servir com a local de trobada amb els amics.
Molt trist, perquè començar un ramadà un mes tan sagrat per nosaltres, musulmans, amb 5 pèrdues de menors, és un començament molt dur per nosaltres, pels familiars, per tots els veïns de Manlleu.
La policia investiga què va passar exactament en aquest traster que es va incendiar i per què els nois no van poder sortir d'allà.
S'Agaró, Jesús, últimament us hem parlat de pobles que denuncien que cada 2x3 tenen talls de llum. Avui recollirem el cas de diversos municipis del Priorat que sovint pateixen una apagada elèctrica i de les telecomunicacions, també.
A Torroja del Priorat ja porten 5 dies sense connexió a internet. Les xarxes en aquesta comarca estan obsoletes i a la mínima que plou o fa vent s'espatllen.
Sovint el que hem hagut de fer és utilitzar la xarxa rescat de protecció civil per poder comunicar-nos o agafar el cotxe cap al Baix Camp o cap a la Conca de Barberà, a un lloc on hi ha cobertura.
Per això els alcaldes i el Consell Comarcal demanen actuacions urgents, perquè això els torpedina, a més, tots els esforços que fan per evitar el despoblament d'aquesta zona. I també demanen ajudes als alcaldes del Pallars, en el seu cas, per arreglar les carreteres de muntanya.
És un drama, el que passa que ara amb les pluges s'ha accentuat encara molt més. Sí, hi ha esllavissades contínues, han caigut trossos de carretera, s'han fet escletxes a l'asfalt.
Alerten que això és un risc pels veïns i que afecta l'activitat econòmica. I a la comarca del Segrià tenen molts camins rurals molt malmesos i els costa molt poder arribar a les finques agrícoles.
També us explicarem que Amnistia Internacional demana que s'arxivi la causa en contra d'una performance artística que es va fer el juny passat i que simulava una processó amb una verge envoltada de baldanes, que són aquestes botifarres negres típiques de les Terres de l'Ebre, amb arròs i, en alguns casos, amb pinyons.
L'entitat ultracatòlica Advocats Cristians va denunciar aquesta performance i el cas ara és en mans d'un jutjat de Tortosa.
Entenem que hi ha expressions artístiques o comentaris que poden no agradar o inclús molestar, però aquests estan emparats pel dret a la llibertat d'expressió.
Doncs aquest és el posicionament que fa Amnistia Internacional respecte a aquest cas. Mirem també cap a les carreteres. Com està el trànsit a aquesta hora? Tenim algun punt complicat, equip viari? Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs en destaquem alguns. La Ronda Litoral té uns 3 quilòmetres de retenció entre el Fòrum i la Barceloneta sentit Llobregat per un accident que talla un carril. També per un altre accident s'està tot just començant a acumular cua a l'A2 a l'altura de Cornellà direcció Lleida i a l'AP7 entre Martorell i Castellbisbal cap a Tarragona, en aquest cas per un camió avariat també molt intens, però a l'A2 a Jorba, en aquest cas, per obres.
I pel que fa al temps, dia de bonança però també d'impàs, Francesc Mauri.
Bon dia, sí, una miqueta això, impàs per què? Doncs perquè demà arriben noves ventades, no afectaran tot Catalunya, ho faran sobretot a la meitat sud de Catalunya i alguns punts del Pirineu i Prepirineu. Algunes ratxes podrien acostar-se als 100 km per hora, hi ha una àrea, el Golf de Sant Jordi, on algun cop podria fregar els 130-140 esporàdicament. Per tant, precaució, és el darrer dia amb enrenou. També nevarà el Pirineu Occidental. I diem que és el darrer dia amb enrenou perquè quedaran núvols prims divendres, anirà baixant el vent i segurament arriba aquest període de temps molt més estable dissabte, diumenge i força dies, potser posteriors.
Doncs vinga, els esperem. I quan faltin 6 minuts per les dues, parlarem també d'esports. Quins titulars tens avui, Eudald Serra?
Doncs el Barça d'handbol té aquesta tarda a 6:45 partit de la 11a jornada de la primera fase de la Champions a la pista del Pic Zeguet hongarès, on una victòria blaugrana els acostaria molt a l'accés directe als quarts de final. Els esquiadors de la Seu d'Urgell, Jaume Pueyo i Marc Colell, han acabat 15ens a la final d'esprint per equips d'esquí de fons als Jocs Olímpics d'hivern, que s'ha disputat fa tot just uns minuts. L'Uni Girona comença aquesta tarda a jugar el play-in de l'Eurolliga femenina davant el Fenerbahçe, on en joc hi ha la possibilitat de classificar-se directament per les semifinals de la Final 6 d'aquesta competició. I a les 7 del vespre, el Nàstic de Tarragona juga la nova Creu Alta contra el Sabadell les semifinals de la Copa Catalunya. A Tarragona també ens fixarem amb el jugador de Valls, Jepi Selva, que ahir va anunciar la seva retirada de l'hoquei patins al final d'aquesta temporada, després de 24 anys en actiu.
Doncs tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario al control central. És 1:06, comencem.
Catalunya al dia.
La família del noi de 22 anys abatut per un policia fa 7 mesos a Montornès del Vallès denuncia a aquesta emissora que encara no han pogut veure el cos ni tampoc enterrar-lo. Un agent local en pràctiques li va disparar un tret al coll després que ell entrés a la comissaria amb un ganivet a la mà i actitud amenaçadora. El tret, de retruc, en sortir del coll del noi, va ferir un altre agent. La família, originària de Gàmbia, sosté que hi havia altres maneres menys lesives de reduir-lo perquè els agents sabien que era esquizofrènic. Anem, doncs, a recopilar tots els detalls que tenim. Maria Núria Rebetlle, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, d'entrada, sorprèn aquests 7 mesos. Per què està encallat aquest cas?
Doncs mira, perquè la jutge encara no ha pres cap decisió en relació a les peticions d'ampliació d'autòpsia i d'altres que va fer la família. Això ja ho va fer a l'octubre, perquè abans doncs, va declarar el policia en pràctiques a qui manté investigat per un delicte d'homicidi imprudent i també va prendre declaracions a diversos testimonis. Però tot plegat el que fa és provocar angoixa a la família.
Bueno, al final, al cap i a la fi, no? El mort és, és nostre, no? I, bueno, si no ha tingut una mort digna, almenys pues, poder tenir un enterrament digne, no? I clar, no sé, és el fet de veure a la mare que està malament, no ha pogut veure, no ha pogut fer aquest trànsit de dol, també. És com tenir el dol congelat.
La família Maria Núria va demanar una ampliació de l'autòpsia, crec que fa uns mesos també no han tingut resposta. I per què volen ampliar-la? No ho veuen clar?
No ho veuen clar perquè asseguren que el noi tenia unes laceracions a la galta que consten en l'aixecament del cadàver, però no a l'autòpsia. I també volen saber la distància des de la qual se li va disparar i la trajectòria de la bala que va matar-lo i que va ferir un agent quan li va sortir del coll. D'aquesta manera també es pot determinar, asseguren els familiars, posant-ho en mans de tècnics pericials, de quina manera tenia el noi agafat el ganivet. La família, davant d'aquesta inactivitat, no sap què pensar, si és un menysteniment per part de la jutge o és més greu.
Jo no vull fer com suposicions aquí a l'aire, no? Crec que és important entendre que jo em faig aquesta pregunta, que sé que és molt incòmoda, però si hagués sigut una persona blanca, hagués trigat tant.
Clar, això va passar a una comissaria de la policia local amb aquesta gent en pràctiques que deies. No sé si l'Ajuntament ha tingut una part activa en tot això, si hi ha una opinió molt clara des del consistori.
Doncs la veritat és que l'actitud ha estat reduïda i salomònica. Va fer un comunicat quan va haver-hi el cas, que va qualificar d'incident i deia que ho deixava tot en mans dels Mossos d'Esquadra. Va traslladar el condol a la família, igual que es va posar en contacte amb l'entorn de l'agent ferit. Els familiars de la víctima reclamen al consistori una indemnització, acabi com acabi la investigació. Des del sindicat de la policia local van defensar la professionalitat de la gent i van demanar més mesures de protecció a les comissaries. El cas, no sé si ho recordeu, però va provocar una manifestació de veïns l'endemà mateix per condemnar l'actitud policial, on es van viure diversos moments de tensió.
Doncs veurem com acaba aquest cas, que fa 7 mesos que està bloquejat i amb un cadàver que encara no ha pogut arribar a les mans d'uns familiars que esperen per poder continuar amb el seu dol. Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
I ara us parlem d'unes altres famílies, les dels 5 adolescents morts en l'incendi de Manlleu que volen enterrar els cossos dels menors al Marroc. Ho ha confirmat un portaveu de la comunitat musulmana del municipi, aquesta emissora. Mentrestant, els instituts on estudiaven els joves han fet, a porta tancada, un minut de silenci pels seus companys. Es confirma que el traster on es va produir l'incendi dilluns a la nit el feien servir com a lloc de trobada amb els amics. Anem a Manlleu, allà hi tenim també avui la Nati Adell. Nati, bon dia.
Bon dia, Cel.
És una tragèdia que, a més, ha passat a les portes del Ramadà.
Sí, exacte, perquè comença avui el Ramadà i la notícia de la mort d'aquests 5 menors, com us podeu imaginar, els ha caigut com una galleda d'aigua freda. Estan molt tocats. El Said és de la Junta Directiva de la Comunitat Musulmana de Manlleu i ens explicava que la idea dels pares és fer una cerimònia a la mesquita pels nois i després endur-se els cossos al Marroc, d'on és originària la família.
La intenció de les famílies és repatriar els cossos al seu país d'origen, en aquest cas a Marroc. No sé si totes les famílies tenen aquest desig, perquè són 5 víctimes, desgraciadament, però sí que em consta que, en general, tots els volen repatriar, sí.
El Jawad, que coneixia algunes de les víctimes, ens ha explicat que el traster feia temps que s'havia convertit en un local improvisat per quedar amb els amics. És fàcil entrar-hi perquè la porta del carrer sempre està oberta, i ho hem comprovat. Això en un bloc degradat, amb pisos ocupats i problemes socials al darrere.
Són nois tranquils, que sí, que tenien un local, com hem tingut tots, una cabanya, un local per seure i per estar amb els amics, però bueno, hi ha hagut aquesta desgràcia i ens pot passar a qualsevol persona. Jo estava ahir a l'Ajuntament al minut de silenci, vaig trobar-me amb alumnes seus, marroquins de Senegal, catalans, nois, noies, i m'han dit que ells una hora abans, un dia abans, hi estaven en aquell local.
S'està pendent dels resultats de l'autòpsia, que ha de confirmar si els nois van morir per inhalació de fum, mentre els Mossos d'Esquadra continuen investigant com va començar el foc.
Doncs seguirem pendents dels detalls que puguin anar aportant aquestes investigacions. Gràcies, Nati Adell, des de Manlleu. Bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Poc més de 2 minuts per arribar a 1:15, un excursionista ha mort aquesta nit al Pedraforc, al Berguedà. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís ahir al vespre per part de la família i aquesta matinada l'han trobat a la zona de la Canal Roja. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Estel.
I sembla que l'home feia l'ascens en solitari pel vessant nord del Pedraforc.
Sí, i ens parlàvem amb els bombers fa una estona i ens deien que el Pedraforc és un xai, però amb pell de llop.
Amb pell de llop, oi? Sí, sí,
sí, perquè enganya. Ha estat una recerca, malgrat tot, força ràpida, segons els bombers. Passades la 1 de la matinada, d'un equip del grup d'actuacions especial, doncs, ha intuït una traça a la neu, han pres aquesta traça com a referència i era l'itinerari correcte. Poc després han trobat diferents accessoris de muntanya i finalment han localitzat el cos. Ens ho ha explicat l'Oriol Vilalta, que és el cap dels GRAE.
Les primeres hipòtesis ja han estat bones i s'han començat a resseguir les canals per on es podia tenir indicis d'aquesta persona i fos, i quan s'ha trobat el cos sense vida d'aquesta persona, que és quan nosaltres hem notificat als Mossos d'Esquadra aquesta situació, i ells han fins a l'extracció del cadàver i ha fet totes les diligències que ells considerin oportunes.
La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Berga s'ha fet càrrec d'aquest cas.
Gràcies, Miquel. Bon dia.
Bon dia.
I ara us parlem de la situació que tenen diversos pobles del Priorat que reclamen accions urgents després de patir una altra apagada en les telecomunicacions i talls elèctrics. L'últim temporal de vent ha afectat unes xarxes obsoletes que daten dels anys 50 i 60. Torroja del Priorat, per exemple, fa 5 dies que està sense connexió a internet. Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Què t'han explicat des d'aquest poble?
Uf, quanta estona tens, perquè podríem estar parlant força estona, eh? Mira, faré un resum. Diuen que se senten ciutadans de segona o tercera. En els últims dos mesos, perquè us feu una idea, sumen prop de 150 hores amb incidències vinculades amb la xarxa elèctrica o la de telecomunicacions. L'últim episodi precisament el vam viure el cap de setmana passat a causa del vent, de la forta ventada. La majoria de poblacions van recuperar els serveis dilluns, però Torroja del Priorat no té internet des de divendres. La caiguda d'uns arbres ha afectat a la xarxa aèria de telecomunicacions i, a més, diuen que la solució és complicada, eh? El president del Consell Comarcal i alcalde d'Ulldemolins, Sergi Méndez, ens ha explicat que sovint es queden incomunicats i només poden utilitzar la xarxa d'emergència.
Sovint el que hem hagut de fer municipis és utilitzar la xarxa Rescat de Protecció Civil per poder comunicar-nos amb l'exterior i poder dir que estem incomunicats als nostres pobles, no? O agafar el cotxe i sortir de la comarca, anar-me'n doncs, cap al Baix Camp o cap a la Conca de Barberà, a un lloc on hi ha cobertura, per poder trucar i presentar almenys la queixa o l'avís d'incidència a les companyies.
Bé, davant d'aquesta situació, us podeu imaginar, els problemes de tenir una xarxa obsoleta afecten particulars i també els nombrosos cellers i els establiments turístics de la comarca. Méndez diu que la situació és incompatible amb les polítiques per frenar el despoblament.
El missatge, el que es trasllada de la nostra comarca, és que no som una comarca competitiva, i això no ens beneficia, és a dir, com podem establir una estratègia de desenvolupament socioeconòmic quan constantment estem traslladant aquesta imatge envers la població.
Deixen destacar que el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses es reuniran dilluns per definir un posicionament comú per demanar posicions urgents. La setmana que ve també tenen previst reunir-se amb Endesa, la seu de la Generalitat a Tarragona. També volen fer el mateix amb les empreses de telecomunicacions, aquelles que, segons ens han explicat més d'una vegada, i els han dit que, atesa la xifra de clients, no els surt a compte invertir a la comarca.
Doncs on també tenen talls de llum recurrent és a l'Alt Empordà, per exemple, Sant Climent Sescebes. Ara no tenen llum algunes hores des de dilluns. L'Ajuntament reclama que es millori la línia elèctrica del poble, que té poc menys de 700 habitants. Sant Climent Sescebes, Laia Claret, com estan els veïns? Com ho porten?
Hola, bon dia, Estel. Doncs mira, força indignats, perquè els talls intermitents, evidentment, els condicionen el dia a dia.
Tinc dos nens, doncs havien de fer el sopar, havien de fer les dutxes. És un problema i és bastant recurrent, la veritat. Va passant sovint, últimament. Cansats i emprenyats, perquè al final no entens per què passa.
Hi ha dies que hi ha un tall, hi ha dies que n'hi ha tres. Ahir n'hi va haver quatre o cinc. Emprenyats, perquè els aparatos s'esgavellen i és una merda.
Aquesta vegada els talls de llum van començar dilluns. Dimarts la companyia va anunciar aturades programades, però segons el consistori no es van complir els horaris. L'alcalde Marc Sala explica que és una problemàtica que ja han traslladat a la companyia.
Ja fa moltes setmanes ens vam reunir amb els responsables d'Endesa i ens varen dir que, bueno, que per part seva ells estaven gestionant la línia aquesta que tenim, que és de les més llargues en quant a quilometratge, però que ells es gestionaven el màxim bé possible i que feien el manteniment, que tardaven molt de temps en fer manteniment i que també, tant per la orografia com també per la climatologia que tenim aquí, doncs que tot es complica.
Per Sala, el que caldria són mesures a llarg termini per la línia elèctrica.
Se'ls va demanar si hi havia, però, sobre la taula algun tipus de solució més definitiva, com soterrar la línia, i ens van dir que viable és, però que no ho tenien ara mateix. No s'ho plantejaven. Si aquí, en aquesta zona, hi visquessin molta més gent, doncs això ja s'hauria solucionat segurament.
Els talls de llum sovint expliquen també afecten d'altres pobles d'aquesta mateixa línia elèctrica.
Doncs els que també alcen la veu són els alcaldes del Pallars, que reclamen més ajudes i un pla urgent, en aquest cas per garantir el manteniment de les carreteres de muntanya després de setmanes de pluges intenses. Les esllavissades i els despreniments s'han multiplicat arreu del territori, han provocat talls, pas alternatiu i restriccions de trànsit. Els municipis alerten que la situació posa en risc la seguretat dels veïns, però és que també afecta greument la mobilitat i l'activitat econòmica d'aquesta zona. Corresponsal al Pallars, Pau Rovira, fem un repàs de les afectacions més recents.
Hola, Estel, bon dia. Doncs, a veure, comencem pel Sobirà. La situació més crítica és la xarxa viària de Baix Pallars a causa de les esllavissades i el mal estat del ferm, que comprometen la seguretat i la connectivitat de diversos nuclis, com Bresca i Sarroca, mentre que la pista d'en Seu i la carretera de Peramea continuen tallades per a caigudes de pedres i acumulació de fang. Per a l'alcaldessa de Baix Pallars, Anna Santinella, això és el pa de cada dia.
Sí, les esllavissades així més bèsties, perquè esllavissades en tenim sempre, eh?
És com lo de Renfe, que sempre ha anat malament, però ara va pitjor. Els accessos a nuclis. És un drama, el que passa que ara amb les pluges s'ha accentuat encara molt més. Des de, o sigui, aquest divendres de Carnaval, no, l'altre, que ha sigut brutal. O sigui, hi ha esllavissades contínues, han caigut trossos de carretera, s'han fet escletxes a l'asfalt.
Altres incidències ja resoltes, despreniments a Balestui, Ancs, Solduga, Cuberes i Pujol. I a sort, a la caiguda del mur de contenció del Castell dels Comtes de Pallars s'hi van sumar noves esllavissades a Bressui i Llessui. A les Valls d'Àneu, un despreniment de roques de grans dimensions va deixar totalment impracticable la carretera que connecta Esterri d'Àneu amb Unarre, Gavàs, Cervi, Burgo i Llavorre. L'alcalde d'Esterri, Pere Ticó, lamenta que no s'hi fan labors de prevenció.
Al Sena General sí que hi ha unes actuacions més directes, i amb secundàries és com, bueno, no és tant, però el perill continua siguent i les actuacions no són les mateixes, no?, de prevenció.
I a Sant Esteve de la Sarga, un nou despreniment a la carretera va tornar a posar sobre la taula la manca de recursos. Sentim el seu alcalde, Jordi Navarra.
Ens trobem, com sempre, l'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga no tenim ni recursos humans, ni tècnics, ni econòmics per poder mantindre aquesta carretera i menys fer-nos responsables de tota la gent que hi passen.
Per tot plegat, els municipis del Pallars demanen inversions estructurals i no només actuacions puntuals d'emergència.
Doncs tot l'acumulat de pluges també ha tingut conseqüències als camins rurals. Hi ha hagut destrosses, hi ha dificultat per accedir a les finques agrícoles. És un problema que pateixen molts municipis que han de fer grans esforços econòmics per poder-los arranjar. I un exemple és el d'Alcarràs, que suma només aquest municipi més de 200 quilòmetres de camins agrícoles. Anem a Lleida, Julià Albacar. Aquest any ja preveuen inversions extraordinàries per poder mantenir els camins en bon estat.
Bon dia, Estel. Sí, és així. De moment ja augmentaran la partida que hi destinen, que passa de 400.000 a 500.000 euros, però estan estudiant doblar esta xifra pel mal estat en què es troben molts camins rurals. Jordi Castany és alcalde d'Alcarràs.
El pressupost ja tenim previst aquest any incrementar-ho a 500.000 euros, però a més l'altre dia que ens vam reunir hem estat parlant d'això, de fer com un pla de xoc de 500.000 euros més. És a dir, en total invertir 1 milió d'euros per poder ficar els camins el millor possible d'una manera més contundent.
I a més s'ha de fer ràpid perquè la feina als camps està a punt de començar i durant la campanya és més difícil treballar. A més, Castany recorda que el mal estat d'estos camins pot tenir conseqüències per a la collita de fruita que arriba més copejada als magatzems.
Si tu baixes fruita i el camí està molt malament, acaba més matxacada. En canvi, si tens el camí més finet i més bé, doncs tot ajuda a... És una inversió que ajuda a la global de tot.
Els pagesos de moment ho veuen amb resignació. Jaume Molló, pagès d'Alcarràs, explica que ara mateix hi ha alguns camins més afectats que altres.
Hi ha camins que estan més afectats que d'altres degut a que passen més tractors, més camions, i l'aigua sempre acaba estovant una mica més els camins, ocasiones que es trenca més el compte.
I destaca que l'aigua també ha complicat l'accés i els treballs als camps perquè molts estan totalment anegats o enfangats.
Catalunya al dia.
Més coses. La Generalitat té el vistiplau per augmentar dràsticament les captures de porcs senglars al radi de 20 quilòmetres al voltant del primer focus que es va detectar a Villaterra. Això davant de la preocupació del sector porcí que demana paciència, els hi demana paciència. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs amb aquest objectiu s'ha demanat ajuda al Ministeri per aconseguir més incineradores mòbils, unitats canines i trampes que permeten capturar diversos animals alhora. Ahir el Departament d'Agricultura va ampliar la zona del risc de pesta porcina arran d'un cas positiu a Sant Feliu de Llobregat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, demana paciència al sector porcí.
La bona notícia és que aquesta setmana la llotja del porc doncs, ja va repuntar i, per tant, va pujar poquet, però va pujar el preu del porc. Per tant, tenim el 82% dels mercats reoberts i també un missatge de perspectiva temporal. Escolteu, ho farem el més ràpid possible, però diguem raonables. El país que millor ho ha fet d'Europa és Bèlgica i va tardar un any fins a trobar l'últim positiu.
Des de Mercolleida, del seu director general, Miquel Àngel Vergés, considera que a partir d'ara el preu del porc ja no baixarà, però recorda que perquè el sigui rendible s'ha de vendre almenys a 1,35 euros i ara està a 1.
Al mig termini, en teoria, hi ha una tendència a l'alça a tota Europa i a Espanya tampoc pot quedar aliena. Més que res perquè tampoc el preu no pot estar eternament a 1 euro. Hi ha demanda de porcs, vull dir, s'està matant molt fort i hi ha demanda de porcs perquè els escorxadors avui tenen beneficis amb aquests preus. En principi, baixant, jo crec que ningú pensa.
Vergés està preocupat perquè l'ampliació del perímetre pugui afectar les negociacions per reprendre les exportacions de porc a Mèxic, al Japó i les Filipines.
Minuts i dos quarts de dues, el govern considera impossible prescindir de Renfe i Adif per prestar el servei de Rodalies a Catalunya. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el seu equip han comparegut al Parlament per explicar la crisi ferroviària. A banda de la desinversió, han trobat a faltar falta d'exigència per part de les administracions des que es va transferir la gestió de Rodalies. Estem parlant de l'any 2010. L'oposició els ha reclamat no emparar el Ministeri. Ho ha seguit tot plegat en Joan Garcia. Joan, bon dia.
Hola, bon dia. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha justificat la necessitat de mantenir Renfe per la labor, ha dit, de formació que s'ha de fer dels futurs maquinistes que hauran de portar trens per vies d'Adif.
Que Renfe se'n vagi i el substituïm per una altra empresa. Això és una solució màgica impossible. Hi ha mil persones de conducció, personal de conducció, que ja els contractarem des de Catalunya. Vostès saben què vol dir això? Aquests mil conductors, maquinistes i interventors, etc., s'han de formar. I on els formarem? Amb la Renfe. Si no hi ha Renfe, qui els formarà?
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha relacionat la situació de Rodalies també amb una falta d'exigència, ha dit, d'anteriors governs de la Generalitat des que l'any 2010 se'n van assumir les competències.
Han estat anys del que jo en diria una normalitat perversa, que ha estat producte també d'una desatenció sostinguda, d'una falta de renovació i d'una absència també de seguiment i d'exigència.
L'oposició li ha retret aquest comentari i li ha demanat que no faci d'escut del Ministeri. Sentim Judit Taronjo, de Junts, i Lluïsa Llop, d'Esquerra.
Crec que avui fem un flac favor qüestionant altres governs de no haver-les exercit quan vostès han necessitat d'un secretari d'Estat per agafar les regnes.
Que no facin de parallamps del govern del Madrid. I tenim clar que el govern de l'Estat no hi és. Després de moltíssims dies va arribar el secretari.
Encara en política, el govern de la Generalitat i els comuns han pactat destinar 100 milions d'euros extres per ajuts al lloguer, cosa que permetrà que 50.000 famílies més es puguin beneficiar d'aquests ajuts. És un dels punts que han negociat per tancar un acord per aprovar els pressupostos. En aquesta mateixa línia, a Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat avui un nou ajut al lloguer. S'adjudicarà un màxim de 400 euros mensuals a famílies en risc d'exclusió residencial. S'hi destinarà concretament aquestes ajudes 6 milions d'euros. Anna Escura, bon dia.
Bon dia.
Què més ens pots explicar d'aquestes ajudes?
Doncs, segons l'alcalde, vol ser una ajuda al lloguer per prevenir que hi hagi persones que puguin quedar-se sense casa. Cobrirà la part que superi el 30% dels ingressos que la família destina a pagar el lloguer del pis. Un lloguer que, en total, no pot ser superior als 1.100 euros mensuals. L'alcalde Jaume Collboni ho ha anunciat en una entrevista al programa Café d'Idees de 2CAT.
En els propers dies llançarem un nou ajut que anomenem d'escut social en matèria de l'habitatge, que és un ajut de 400 euros per persones més grans de 55 anys amb vulnerabilitat residencial i a famílies monoparentals per complementar els lloguers quan la inversió que fa la unitat familiar és superior a un terç dels ingressos.
L'ajut és fruit d'un acord amb Junts per Barcelona i es publicarà aquest divendres. Per tant, a partir de dissabte ja es podran presentar les sol·licituds per rebre'l.
Que per rebre'l cal complir uns requisits. Quins, Anna?
Doncs mira, has d'estar en situació d'exclusió residencial. És a dir, la suma total dels ingressos de tots els membres d'una llar no pot ser superior al doble de l'indicador de la renda de suficiència de Catalunya. Aquest indicador és el paràmetre que estableix el nivell d'ingressos per sota dels quals es poden sol·licitar ajuts i prestacions. Actualment, a Catalunya està establert en els 801,85 euros. És a dir, la suma total dels ingressos de tots els membres de la llar no pot superar els 1.603,7 euros.
Doncs gràcies pels números. Gràcies, Anna, bon dia.
Bon dia.
I el nombre d'habitatges ocupats a Sabadell s'ha reduït el 2025 per tercer any consecutiu. Ara hi ha a la capital vallesana 1.349 immobles ocupats, són 77 menys que fa un any. Quim.
A més, durant el 2025 es van frustrar la xifra rècord de 221 intents d'ocupació. El govern municipal es mostra especialment element combatiu amb les ocupacions conflictives per com alteren la convivència. Marta Ferrés és l'alcaldessa de Sabadell.
Aquesta patada a la porta, no?, que es diu de forma informal, el que genera, doncs, són conflictes dins les comunitats, ens genera incivisme, degradació dels entorns, moltes vegades tràfic i consums, doncs, no autoritzat. Per tant, evidentment, una situació que des de qualsevol punt de vista policial i cívic, doncs, evidentment, no volem ni podem tolerar.
Ferrés en reclama canvis legislatius per poder fer desallotjaments exprés i que s'endureixin les lleis, fins i tot amb penes de presó.
I ara us parlem de la Llar Cabanelles de Mataró. Està tancada des de fa 25 anys i tornarà a tenir vida en el futur. És una finca de 14.000 metres quadrats. Es va construir a finals del segle XIX amb la fortuna que el cirurgià Antoni Martí Cabanelles va deixar pels pobres de la ciutat. Ara Càritas, que n'és la propietària, i l'Ajuntament treballen per complir aquest llegat. Mataró, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
I què en sabem d'aquest projecte?
Entre els barris de Rocafonda i l'Eixample, darrere una gran muralla de pedra s'amaga una finca amb moltes històries dins les seves parets. És un edifici imponent i amb grans zones verdes. Inicialment va ser una residència per ancians pobres de Mataró i també ha sigut un hospital per persones convalescents. L'any 2000 es va tancar i des d'aleshores s'ha obert només per a rodatges de sèries i pel·lícules i per a algunes activitats culturals. Ara Càritas i l'Ajuntament han firmat un conveni perquè la finca obri amb nous usos. Mercè Darnell, portaveu de Càritas.
Hi ha un edifici històric que volem rehabilitar per poder-hi traslladar l'acció social de Càritas diocesana de Mataró. Després també hi ha la voluntat de poder cedir perquè es pugui fer una residència pública per persones grans o per persones amb discapacitat. I d'altra banda també hi ha la voluntat de poder construir un edifici d'habitatge assequible.
La regidora de Ciutat Inclusiva i Saludable, Laura Seijo, concreta per qui podrien ser aquests habitatges.
Pisos de lloguer assequible, que no socials, adreçats a persones grans, persones joves, persones amb discapacitat i també a famílies monoparentals. Hi hauria un espai adreçat a veïns i veïnes de la nostra ciutat en situació, doncs, socialment desprotegida.
I pel que fa a la residència de gent gran?
Ha de canviar el model, ha de ser una residència centrada en les necessitats de la persona, adreçada a les noves tecnologies, amb unitats de convivències que no d'aquestes grans residències poc personalitzades. Dintre del concepte de Mataró Ciutat Cuidadora, doncs, tenir el pilot d'una nova residència amb el nou model residencial.
Tant Càritas com l'Ajuntament volen que la Llar Cabanelles sigui un espai obert a la ciutat.
Hi hauria espai, doncs, per entitats socials sense dintre l'ucre de Mataró o culturals que ho poguessin necessitar.
Espais verds, doncs, que fa molts anys que estan tancats, on es farien espais comunitaris, que serien accessibles durant tot el dia i que quedarien tancats durant la nit. Entitats de la ciutat, doncs, que podrien fer tasques adreçades a tota la ciutadania.
A la primera reunió amb els veïns per parlar del projecte es van manifestar algunes reticències.
És molt lícit, no?, que les persones tinguin les seves pors, les seves inseguretats, i el que hem de fer és explicar el projecte com és, perquè aquestes pors quedin diluïdes.
Tot i que no serà immediata, l'obertura de la Llar Cabanelles a la ciutat és esperada per molts, per qui la finca té un magnetisme especial.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs quan pràcticament passen 3 minuts de 2:15, ens fixem en les notícies de les comarques més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
I avui comencem per la muralla de Tossa de Mar.
Sí, de qui és la muralla de Tossa de Mar? És una de les informacions més vistes a la web i l'app del 3Cat Info. No sé si vols que et faci spoiler o vols llegir la notícia.
Ai, ara no ho sé. Què fem?
Doncs no sé, podríem deixar... En tot cas, sàpigues que acaba bé i que la persona o institució responsable de la muralla se n'ha fet càrrec. Hi havia uns desperfectes, diguem que...
Ara, clar, el tema és sempre busquem el propietari per qui ha de pagar això, no?
Hi havia com, una, no?, com uns desperfectes que... En fi, és una muralla del segle XIII, no recordo exactament, però vull dir que s'havia de... S'hi havia d'actuar i s'hi actuarà.
D'acord, això és el que ens importa al final. I que l'Ajuntament està content, també.
No sé si et dono més pistes.
No, tot plegat és sorprenent, per tant, ja em sembla noticiable que estiguin contents i que s'arregli.
Tothom ha llegit aquesta notícia del web i l'app del 3Cat Info de Tossa de Mar de la Muralla.
Molt bé, fa un any de què parlàvem?
Mira, fa un any l'Audiència de Barcelona havia obligat a reobrir, és el que sabíem fa un any, el cas del suïcidi d'una noia de 14 anys per possible assetjament escolar en un centre a Cornellà del Llobregat. Dues companyes de classe, aquesta noia va morir el 2020, van acabar declarant l'any passat, al maig, mesos després, doncs hi van ratificar, diguem, que aquesta noia, doncs, patia assetjament a l'escola, i una mica la investigació s'havia tancat en un principi, però com dèiem, l'Audiència de Barcelona la va obligar a reobrir. La declaració d'aquestes noies al maig del 2025 va ser bastant clau, perquè, efectivament, van confirmar que hi havia aquest cas de bullying, Però el cas no sabem com continua, perquè es volia també citar a declarar la direcció de l'escola. De fet, les famílies, la família realment d'aquesta noia que va morir, doncs volia que, la direcció de l'escola declarés, però no sabem si s'ha acabat complint o no, perquè a més hi havia, també una petició de proves pericials que, hem perdut el rastre.
Estan reobert, però no sabem en quin punt es troba.
El que farem és investigar, veure com ha acabat, perquè avui ara mateix no ho sabem.
Molt bé, doncs prenem nota. Gràcies, Marc. Fins demà.
Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
Ayer us expliquem que investigadors catalans de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya han desenvolupat un producte biològic derivat de la closca de les gambes que podria substituir el plàstic. I això perquè no només és resistent a l'aigua, sinó que quan hi entra en contacte es fa encara més fort. És, a més, molt abundant a la natura i no genera residus. Purificació Barceló, bon dia.
Bon dia. Sí, el que han fet ha estat afegir níquel a un element anomenat quitosan, extret de la closca de les gambes i que també està present en insectes i en fongs. Ho explica Javier Fernández, que ha liderat l'estudi publicat en Nature Communications.
Hemos incorporado níquel al quitosano, un material derivado de los desechos de cáscaras de gambas, y lo hemos procesado para convertirlos en películas delgadas. Lo que obtenemos es un material biointegrado que no solo resiste la hidratación, sino que, de hecho, se vuelve hasta un 50% más fuerte después de la inmersión en agua, muy por encima de los valores de los plásticos comunes.
Com que la molècula que han utilitzat és la segona més abundant a la Terra, el nou material es podria obtenir fàcilment a la natura i té un altre valor afegit, ja que és biodegradable i, per tant, no produeix residus. Per tot plegat, podria tenir aplicacions diverses, per exemple, per substituir els plàstics d'un sol ús.
Les primeres aplicacions poden aparèixer en agricultura, material de pesca o en embalatge, donde se necessiten urgentment materials biodegradables i resistents a l'aigua. I és possible que el níquel no sea la única molècula que produce este efecto de fortalecimiento del agua. Ahora que sabemos que existe, podemos buscar más materiales y nuevas formas de lograrlo.
Es podria fer servir, per exemple, en gots, en ampolles o en làmines de gran mida perquè és molt resistent.
Doncs molt interessant aquest descobriment. Gràcies, Purificació. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Les papereres de Valls i Montblanc, amenaçades de tancament, anuncien vaga indefinida la setmana vinent. El comitè d'empresa reuneix avui amb tots els grups polítics del Parlament de Catalunya per buscar suports i intentar salvar els 200 llocs de treball que acumulen aquestes dues plantes. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Per tant, ara venen dies clau en aquest conflicte.
Sí, perquè aquesta aturada coincidirà més amb el primer dia oficial de reunions amb l'empresa per començar a negociar aquest expedient de tancament. També s'ha previst una acció de protesta a Tarragona mateix davant l'hotel on es farà aquesta primera reunió. Dilluns ja es van aportar els primers documents justificant aquesta acció. La vaga indefinida que ha de començar dimarts afectarà les dues plantes, com deies, de Montblanc i de Valls, a la Conca i a l'Alt Camp. El president del comitè d'empresa de la planta de Valls, Albert Caral, creu que ara ha arribat el moment de les accions.
De moment només ens han presentat tota la documentació i les causes que aleguen són productives i organitzatives. Té pinta de tot un tancament i, de moment, encara no s'ha parlat de res de mantenir els llocs de treball. Ells van directes ja a tancament. Fins ara teníem un perfil baix, hem anat a tocar totes les portes que hem pogut sense fer massa soroll, però potser ja és el moment de començar a bellugar-se.
Avui tenen previst també mantenir contactes amb els representants de la majoria de formacions polítiques del Parlament de Catalunya i també rebran el suport del Consell d'Alcaldes de l'Alt Camp, igual que ja van fer ara fa uns dies els de la Conca de Barberà. Els comitès d'empresa demanen ajuda institucional per convèncer els propietaris actuals d'escoltar ofertes dels compradors que hi ha interessats a mantenir la producció. L'objectiu és salvar no només els 200 llocs de treball directes de les dues plantes, sinó també el més d'un centenar de llocs de treball indirectes.
Manel Sastre, gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
I mentre unes volen tancar, les altres volen obrir. L'empresa multinacional britànica de programari empresarial Sage ha obert el seu nou hub mundial a Barcelona. Fins a 650 treballadors de 40 nacionalitats desenvoluparan tecnologia i aplicacions d'intel·ligència artificial a les noves oficines del 22 @. Anna.
Aquest és el tercer centre global que té la companyia al món. Els altres dos són el Regne Unit i els Estats Units. El director comercial de l'empresa, Derek Blicker, ha explicat que aquestes noves oficines són una aposta estratègica.
La nostra voluntat és que aquest centre serveixi per impulsar la innovació, que involucri el nostre ecosistema, que involucri la nostra comunitat, que atregui talent i, per descomptat, que impulsi el creixement econòmic. Amb aquest centre, Sage aprofita més de 40 anys de presència a Catalunya i fa un salt global, establint Barcelona com un dels nostres tres únics grans centres d'innovació a tot el món.
Sage treballa en solucions tecnològiques de comptabilitat, finances, recursos humans i nòmines per a pimes. Amb l'obertura d'aquestes noves oficines, l'empresa preveu créixer de manera sostinguda un 10% anualment en nombre de treballadors.
I després de 4 anys en funcionament, el coworking públic de Viella, l'únic de la Vall d'Aran, penja el cartell de complet i a llista d'espera per aconseguir-hi una plaça. Ara, el Consell General d'Aran cerca nous espais, està buscant espais per ampliar-ne la capacitat. Sofia Cabanes, bon dia.
Bon dia, Estela. Exacte, perquè passats 4 anys dels seus inicis, aquest espai ha aconseguit un dels seus objectius, que és retenir al territori perfils vinculats a les noves tecnologies i el màrqueting poc freqüents en territoris rurals. Oriol Sala és el conseller d'Innovació.
Seguim treballant en diferents línies entre poder crear més places de coworking. Hi ha hagut 43 persones d'un perfil tècnic que si no la UEM i que han pogut desenvolupar la seva feina en coworking. Per tant, Acro treballarà, no deixa d'estar que ho carrem molt positiu i que ho hem de besull.
Este és un espai públic i gratuït que ofereix 10 places fixes i 5 més de temporals, per on han passat una quarantena d'usuaris al llarg de 2025. La darrera a arribar ha estat la Marta Vicente.
Yo trabajo en una agencia de marketing y comunicación. Yo soy de Madrid y he decidido venir aquí al coworking porque me mudé hace unos meses al Valle.
Entre els projectes de futura ampliació hi ha l'adequació de les antigues oficines del Ministeri d'Obres Públiques a Viella, cedides ara al Consell General.
Amnistia Internacional demana l'arxivament de la causa oberta en un jutjat de Tortosa en contra d'una performance artística que es va fer amb una verge envoltada de baldanes. Les baldanes són aquestes botifarres negres molt típiques de les Terres de l'Ebre, que a vegades porten arròs, a vegades porten pinyons. Doncs bé, arran d'aquesta performance, l'entitat ultracatòlica Advocats Cristians ho va denunciar, ho va portar als jutjats. Anem a Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè tot plegat, Jordi, quan va passar?
Doncs mira, ens hem de remuntar fa més d'un any i mig, és a dir, el juny del 2024, en plena celebració que la ciutat al Fòrum de Cultura i Ruralitats que organitza el Ministeri. Allà l'artista brenc Josep Pinyol, amb l'objectiu de ressaltar les virtuts del menjar i el beure, va fer una performance que consistia en una processó amb una verge rodejada de baldanes. Com bé dius, Advocats Cristians ho va denunciar, la justícia ara ho està investigant i, de fet, aquest mateix matí el jutge ha citat Pinyol a declarar. Amnistia Internacional en demana l'arxivament i recorda que és un cas flagrant de defensa de la llibertat d'expressió. Eduard Martínez, portaveu.
Entenem que hi ha expressions artístiques o comentaris que poden no agradar o inclús molestar, però aquests estan emparats pel dret a la llibertat d'expressió. El delicte d'ofensa als sentiments religiosos i d'altres que amenacen la llibertat d'expressió han de desaparèixer del codi penal, perquè casos com el de Santa Baldana no es tornen a repetir.
En aquest sentit, també demanen la supressió dels delictes d'incitació al terrorisme i d'injúries a la corona. En un comunicat, l'entitat situa aquest cas al mateix nivell que els que han afectat el setmanari El Jueves en diverses ocasions o el programa Està Vessant de TV3 pel gag que va fer sobre la verge del Rocío.
Bones notícies per la Cerdanya i per preservar tota la seva documentació. Tindrà un nou arxiu comarcal el 2028. Avui s'ha presentat el nou edifici que permetrà conservar tots els documents d'aquesta comarca. Anem a Puigcerdà. Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Això és perquè l'actual arxiu ha quedat petit i antic.
Sí, l'arxiu actual és l'antic convent de Sant Domènec, al centre de la vila des del 1989, i fa temps que no hi caben més documents. Enric Cobó és el subdirector d'Arxius i Gestió Documental de la Generalitat.
És un arxiu que es va inaugurar als anys 80, primers dels 90. Evidentment, el món dels arxius, la gestió documental, ha canviat molt, i això és justament el que el nou equipament ens donarà: espais adequats, moderns, i sobretot per les administracions públiques, que podran portar tots els seus documents que ara tenen en els diferents municipis de la comarca sense, probablement, les condicions adients.
L'arxiu se situarà ara en un edifici nou amb molta més capacitat i comptarà també amb tecnologia puntera. Per exemple, incorporarà intel·ligència artificial o visió per computador per millorar l'accés als documents. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
En un món on la informació creix i es transforma a una velocitat vertiginosa, disposar d'un arxiu modern, preparat i adaptat pels reptes del segle XXI és essencial i imprescindible. I amb aquest nou equipament, la Cerdanya se situa a l'avantguàrdia en la preservació documental i en l'atenció a la ciutadania amb eines modernes per facilitar aquest accés a la informació.
Aquest nou edifici costarà 4,3 milions d'euros. S'espera que les obres comencin aquesta tardor i que el nou arxiu s'estreni d'aquí a 2 anys.
Molt bé, gràcies, Joaquim. Bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Quarts de dues, l'amfiteatre Romà de Tarragona centrarà aquest any les principals actuacions previstes en els espais patrimonials de la ciutat. A més de garantir la conservació del monument, es millorarà l'accés a l'arena de l'amfiteatre. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, això permetrà retirar la bastida que assegura ara una part del monument.
Sí, exacte, una estructura metàl·lica que ha estat present des de fa anys per garantir l'estabilitat d'una part del monument. Aquesta és una de les actuacions previstes per enguany i que el regidor de Patrimoni, Nacho García, ha detallat.
Aquest any 2026 ha de ser i serà l'any de l'amfiteatre. Està en marxa la licitació per les obres de drenatge d'aigües de l'amfiteatre, la instal·lació d'una nova guingueta d'accés i un projecte definitiu per la passera d'accés a l'arena, és a dir, aquest any 2026 serà l'any en què direm adeu a la bastida que tenim aquí al darrere, que ens ha acompanyat durant tants i tants anys.
En total s'hi destinaran 500.000 d'euros, però s'espera obtenir una subvenció del 2% cultural del Ministeri d'Habitatge per fer noves excavacions arqueològiques a l'entorn de l'amfiteatre. Una altra fita és enllestir el pla director del monument. L'Ajuntament també ha fet balanç de l'any passat. Es van invertir 5 milions d'euros en els diferents espais patrimonials, com el Pretori o el Fòrum de la Colònia, i també s'ha constituït el Consorci de la Gestió del Patrimoni de Tàrraco. Respecte als actes del 25 aniversari de Patrimoni Mundial, s'ha constatat que el nombre de visitants va créixer un 40%.
I ara us parlem del nou centre del Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya a l'Hospitalet de Llobregat, el SEM. Ja opera al 100% després de completar el trasllat gradual de personal i després d'una inversió de gairebé 60 milions d'euros, 50 dels quals provinents de fons europeus. David Àngela.
Bon dia. En la presentació oficial d'aquest edifici, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït l'aportació europea, qui s'ha referit com a mare dels ous de l'estat del benestar. Illa ha defensat el sistema d'emergències mèdiques com un dels pilars d'aquest estat del benestar.
I l'edifici d'avui és una de les joies de la corona, de l'espai de l'estat del benestar. És una peça fonamental del sistema de protecció de la ciutadania que tenim. El servei d'emergències mèdiques, el 061, facin servir més el 061. És un servei magnífic, que resol moltes coses i que, si veuen que no ho poden resoldre telefònicament, els experts especialistes que estan a la sala, doncs ho deriven directament a emergències o els hi diran que hem de fer. Facin servir aquest servei.
La nova seu del SEM és un edifici de 6 plantes sobre una superfície de més de 22.000 metres quadrats en uns terrenys de la Generalitat dins del recinte de l'Hospital Duran i Reinals, aquí a l'Hospitalet de Llobregat.
Y I tornem a Tarragona, que tornarà a acollir al març la jornada professional especial dansa en una segona edició, amb 15 companyies que mostraran espectacles nous. Òscar Callau, bon dia.
Hola, bon dia.
A punt perquè els programadors els contractin.
Doncs sí, a la secció especial Showcase, nou grups de dansa, com ara Colectivo La Majara, Sílvia Batet, Arnau Pérez o Moveo, presentaran fragments d'espectacles nous preparats per estrenar. Especial Lab serà el marc on s'avançaran 6 peces en fase de creació. La trobada vol impulsar la contractació d'espectacles de dansa en el mercat català i posar en contacte les companyies amb professionals del sector cultural, com ara programadors o tècnics municipals. Sentim el director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, Edgar García.
És una gran notícia que anem a fer aquesta segona jornada professional de foment del mercat català, especial dansa, amb l'Ajuntament de Tarragona, i no deixa de ser un dispositiu de foment del mercat interior català que es combina amb la plataforma internacional del Catalan Dance.
La jornada professional, que és bienal i gratuïta, se celebrarà el 25 de març al Palau de Congressos de Tarragona. D'altra banda, Barcelona, el Mercat de les Flors posa en marxa aquest divendres el cicle El Mercat no m'ha coproduït encara. Centrat en artistes emergents que l'equipament ha seguit amb interès, tot i no haver-los coproduït, i els quals vol donar visibilitat. El primer muntatge aquest cap de setmana serà Perdón, de Los Informalls. Després s'han programat creadors com Marc García i Javi Soler, Reinaldo Ribeiro o Mabel Olea amb Angelical de Maria Jurado com a espectacle de clausura l'1 de març.
I seguim parlant de dansa perquè, en aquest cas, el Festival Dansa Metropolitana celebrarà la novena edició del 5 al 22 de març, estenent la seva programació a ciutats com Badalona, l'Hospitalet, el Prat i Granollers. Aquest any hi ha programats 90 espectacles i 300 activitats que reivindiquen la llibertat dels cossos a l'espai públic.
Aquesta edició torna a comptar amb la presència de companyies internacionals com la Danish Dance Theater o la Hang Dance, o altres noms destacats com els de Rocío Molina, Manuel Liñán, Marina Mascarell i Mari Paula. Enguany, el festival aposta per una presència majoritària d'autores en la seva programació. Dels 90 espectacles, 47 són de dones. Júlia Poltronieri és la directora artística.
Tenim un 52% dels espectacles que estan dins de la nostra programació aquest any, que estan dirigits per creadores dones. És l'edició amb qui més representació d'aquest tipus hem tingut fins ara.
Precisament el muntatge inaugural titulat Elles reflexiona sobre com les dones viuen, senten i desafien els estereotips de la bellesa. Es representarà el 6 de març a l'Hospitalet de Llobregat.
Gràcies, Òscar. Bon dia.
Bon dia.
Una església de Lleida serà l'escenari principal del Festival de Música Espiritual de Llum i Tenebres. Durant 10 dies, 6 concerts de petit format portaran a la capital del Segrià el reconegut pianista Joan Colom, la veu de Marta Infante amb el quartet Teixidor o l'organista titular de la Sagrada Família, Juan de la Rubia. Lleida, Noelia Caselles, dèiem que la majoria d'actuacions es faran en una església.
Bon dia, Estel. Sí, l'Església de la Sang, un monument declarat bé cultural d'interès nacional, un espai privilegiat per escoltar veus com la de la mezzosoprano Marta Infante, que obrirà el festival el 12 de març actuant amb el quartet Teixidor i l'uruguaià instal·lat a Lleida, Rafael Bonavita, a la Tiorba.
Tots treballem moltíssim fora, jo faig concerts al Japó, a tota Europa, viatgem molt, però vivim aquí i que el talent de proximitat sigui valorat és una molt bona cosa.
3 dies més tard, el mateix espai acollirà la virtuositat del pianista Joan Colom, ho destaca el director artístic del festival, Pere Lluís Biosca.
Amb un programa dissenyat especialment pel festival, per piano amb obres de Montpou, amb obres de Liszt, que en aquest espai jo crec que serà un luxe poder-ho fer, és un programa que no es podrà escoltar en altres llocs.
A més, es farà un concert d'orgue a la Catedral Nova i la clausura serà a l'Espai Orfeó. Antoni Jalón, que és el president de la Fundació Horitzons 2050, que organitza el festival també amb aquest objectiu.
Que ens calmem. Vivim tot el dia corrent, tot el dia enganxats a les pantalles, tot el dia anant d'un cantó a l'altre.
En total, 6 concerts del 12 al 22 de març a Lleida.
Doncs ara falten 7 minuts per les dues. De seguida hi trobareu l'ampliació a l'informatiu del migdia de Catalunya Ràdio, però abans us podem avançar que el Departament d'Educació oferirà als sindicats un augment d'un 15% del complement específic a 4 anys vista. A la pràctica això suposaria un increment salarial d'uns 1.500 euros l'any de cara al 2029. És la proposta que demà farà arribar el govern a la taula negociadora amb educació. Aquest increment de sou ve condicionat per l'aprovació de nous pressupostos, això ja ho van avançar, i que els professors assumeixin noves tasques a l'escola inclusiva i l'orientació de l'alumnat. De seguida, com us dèiem, més detalls a l'informatiu del migdia, sentirem també com valoren els sindicats aquesta oferta que els posarà demà a la taula el govern.
Esports.
I ara temps per la informació esportiva, com sempre en desconnexió per les quatre demarcacions. I aquí a Barcelona, Au del Serra, bon dia.
Bon dia.
El Barça d'handbol té aquesta tarda partit de la primera fase de la Champions a Hongria, on en cas de victòria gairebé certificaria la classificació directa per als quarts de final de la competició.
Els blaugrana jugaran a partir de 6:45 a la pista del Pic Szeged hongarès, en partit corresponent a la 11a jornada. L'equip que entrena Carlos Ortega és segon de grup i el Pic Szeged és quart. I aquest serà el primer partit de la Champions després de l'Europeu de Seleccions, un fet que analitza el tècnic blaugrana.
Cas dels eslovens, cas del Frade, amb un estat de forma increïble i ens ha perjudicat una miqueta en el sentit també que hem oblidat mecanismes de defensa, mecanismes d'atac i estem repassant constantment aquests dies, no?
Si els blaugranes aconseguissin avui un triomf a Hongria, els acostaria molt, com deies, a l'accés directe als quarts de final i evitarien d'aquesta manera jugar un play-off de vuitens. D'aquest fet en parla el jugador portuguès del Barça, Luis Frade.
Bueno, la verdad que ahora tenemos que asegurar las dos primeras primero. Y después ya pensaremos en Magdeburgo. Primero un partido de cada vez, pero obviamente para nuestras aspiraciones creo que tenemos que ganar el partido para seguir en busca de ese primer puesto.
Mentrestant, ahir el Freiking Granollers es va estrenar a la segona fase de la Lliga Europea amb una clara derrota a la pista de l'Elverum Noruec per 9 gols de diferència, 37-28. El tècnic dels Vallesans, Antonio Ramas, mostrava molt decebut a l'acabar el partit per l'actuació del seu equip.
Per ser sincers, el partit d'avui no és un autèntic desastre. Al final, penso que la posada en escena d'afrontar un partit d'aquestes característiques aquí, d'aquest nivell, no hem estat a l'alçada.
En l'altre partit del grup del Granoller, jugat també ahir, Porto 28, Aarhus de Dinamarca 33.
En bàsquet tot està a punt perquè demà comenci a València la Copa ACB amb la presència aquest any de dos equips de la demarcació de Barcelona, el Joventut i el Barça.
Demà dijous s'obrirà la competició amb un primer partit de quarts de final entre el València, l'equip anfitrió i el Joventut. En canvi, el Barça no jugarà fins l'any demà divendres davant l'UCAM Múrcia. Precisament, l'aler blaugrana Joel Parra va passar ahir pel vespre pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per parlar d'aquesta Copa.
Sí, és veritat que aquests dos últims anys, els anys que he estat jo aquí al Barça, sí, és veritat que no l'hem guanyat, però crec que al final el Barça sempre és favorit, mínim, per arribar a la final.
Demà, a més del València Joventut, cobrirà la competició, també jugarà un altre partit de quarts de final entre el Madrid i l'Unicaja de Màlaga. I encara en bàsquet, ahir al vespre, es va fer oficial el fitxatge del tècnic barceloní Joan Plaza pel Saragossa. Plaza ha firmat fins a final de temporada amb una opció per un altre mes i fins fa pocs dies havia entrenat el Morabanc Andorra, també de la Lliga ACB.
En futbol sala, partit a caixa o faixa per al Barça aquest vespre a la pista del Pozo de Múrcia.
I és que qui guanya es classificarà directament per jugar a la final a 4 de la Copa del Rei. Javi Rodríguez, tècnic dels blaugranes, ha parlat del fet de tenir el factor pista en contra.
Cuando un equipo en liga regular lo está haciendo tan bien como Pozo y nosotros siendo tan regulares y creo que haciéndolo bien también, bueno, al final nos vamos a encontrar dos equipos en plena forma, en plenas facultades para hacer un buen partido. Creo que ellos tienen ventaja porque juegan en su campo.
El tècnic blaugrana també ha destacat el bon nivell de joc amb què arriben tots dos equips a aquest partit d'aquest vespre.
Sigo diciendo que creo que somos los dos mejores equipos a nivel regular en esta primera vuelta y lo que llevamos de segunda. Partido difícil, partido bonito para jugar, que te da acceso a una Final Four y vamos con la máxima ilusión y las máximas ganas.
El partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça jugarà a partir de 2:15 del vespre. Ahir ja es van classificar per aquesta final a 4 de la Copa del Rei. de futbol sala, dos equips, el Cartagena i el Jaén.
I acabarem parlant de waterpolo perquè avui hi ha partits de competició europea i de Lliga en presència d'equips de la demarcació de Barcelona. També.
Per una banda, l'Atlètic Barceloneta rep aquesta tarda a partir de les 5 el Nancy francès a la cinquena jornada de l'Eurocup femenina. Les barcelonines són primeres del seu grup amb 6 punts i les franceses ara mateix són últimes amb 0 punts. I també avui es juguen els partits avançats de la 13a jornada de la Lliga femenina. Ara, a les dues, ha de començar el Sabadell Etxeida de Tenerife. I a partir de les 9 del vespre jugaran el Terrassa i el Mataró.
Molt bé, gràcies, Eudald. Bon dia.
Bon dia, que vagi bé.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
És Norma, l'òpera de Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini. Amb un dels personatges més exigents del repertori belcantista, la trama de Norma se situa a la Gàlia ocupada pels romans, com Astèrix. Norma és una sacerdotessa que té una relació secreta amb Polione, el cap dels enemics dels romans. Tenen dos fills, però ell s'enamorarà d'un altre, ella se n'assabentarà, i a partir d'aquí es desencadena el drama. Norma, Maribel Ortega i Carmen Buendía en el paper protagonista. La podreu veure al Teatre La Faràndula de Sabadell avui a les 8 del vespre. Gràcies, ens tornem a sentir demà a la 1 del migdia. Bon dimecres de cendra.